Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i convidar-hi a pujar ni més ni menys que a Jordi Cabré, Núria.
Segurament, a més d'un dels nostres oients, el nom de Jordi Cabré li és familiar. Escriptor i comunicador des de l'any 2000, que el nostre convidat d'avui publica novel·les, entre les quals hi trobem títols com ara Postal de Krypton, finalista del Premi Enric Valor, La pregària del diable, quart premi del lector de l'Odissea, Rubí que les palpentes, finalista del Premi Sant Jordi 2003, El virus de la tristesa, Premi Llorenç Vilallonga, i Després de Laura, finalista també del Premi Sant Jordi, però de l'any 2019. Per si no n'hi hagués prou, Jordi Cabré també destaca per haver publicat assajos com ara Ara que no ens escolta ningú, El canvi cultural a Catalunya i Grites Hits, i per ser el màxim guanyador del Premi Sant Jordi l'any 2018 per la seva novel·la Digues un desig. Una carrera impecable de molta escriptura i comunicació que avui l'ha portat directament fins als estudis de la caravana de Ràdio Estel per presentar-nos la seva última novel·la i algú altre, una autoficció íntima i gairebé biogràfica que ens convida a viatjar per l'edat adulta.
Gràcies, Núria. Jordi Cabré, molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
De seguir començant amb Miles Davis, John Coltrane i Bill Evans, que també hi són presents en aquesta novel·la, aquest Hi ha algú altre. De seguida en parlem de tot plegat. Abans, Jordi, abans d'entrar a parlar d'aquesta novel·la, deixa'm preguntar-te en quin moment Jordi Cabré diu escolta'm, això és escriptor, és la meva vocació, a mi em va això, em vull dedicar professionalment a això.
A veure, normalment la gent que escriu en català s'ha dedicat també a altres coses, eh? I afortunadament sabem fer altres coses, jo ara mateix faig d'advocat i escriptor, però sempre dic que això, que faig d'advocat, però que sóc escriptor, que és una cosa molt, molt i molt diferent, és una dimensió molt diferent. Jo, decidir-ho, escolta, jo escric novel·les des dels 10 anys, però novel·letes de 10 pàgines, i fan, és a dir, quan una persona escriu, com a mi en el meu cas, escrius encara que no et publiquin, eh? Tu escrius perquè ho has de fer, perquè vols que aquella cosa existeixi, més que no pas que no existeixi. Que passa que una vegada, després ja cap als 20 i pico anys, vaig dir, escolta, he fet una novel·la juvenil que es diu, com hem explicat ara, Postal de Krypton, no sabia per on començar, vaig pensar que enviar un editorial no tenia gaire sentit perquè devien estar plens de feina. Jo vaig enviar el primer premi que vaig veure en el calendari per literatura juvenil. Jo vaig enviar el premi Enric Valor de València i no vaig guanyar, però el jurat va recomanar la seva publicació. I a partir d'aleshores vaig començar a veure que tenia sentit, que sabia, era capaç de començar una cosa i d'acabar-la, i a més de ser llegit, que hi hagués persones interessades en llegir-me. És com si em preguntessis haver decidit, quan vas decidir tenir diabetis. Doncs em sembla que és una cosa que ho tens i ja està.
Ara que em deies, jo escric des dels 10 anys, recordes aquells primers escrits?
Els tinc.
Els tens, els guardes?
Els tinc. El tinc amb paper d'aquest, amb rugositat, el dors per la màquina d'escriure, i en ple de faltes d'ortografia, molt cursi, però Per alguna raó vaig guardar i totes les correspondències de persones que em llegien les guardo i em sembla que està bé. Això, de tant en tant consultar-ho va bé perquè et fa donar també d'això que preguntaves, de quin era l'impuls inicial, quin va ser el gènesi de tot plegat.
Escolta, en 2018, que treus aquella novel·la, digues, un desig, que es converteix en un boom literari, a més et fa guanyar aquell Premi Sant Jordi. Què va significar per tu guanyar aquell Premi Sant Jordi?
Mira, va ser la vegada que vaig pensar que era més just que jo pogués guanyar una cosa important. Havia estat finalista del Premi Sant Jordi dues vegades, desitjant molt fort guanyar-lo i preguntant al meu editor com és possible que m'hagi guanyat aquesta altra persona quan el meu no hi té res a envejar, diguéssim, aquella vanitat pròpia del noi jove, eh? Com és possible? Què estic fent malament? I la resposta de l'Isidor Cònsol va ser tranquil, que ja guanyaràs algun dia. I ostres, ja, i patapim patapam, el dia que menys m'ho esperava vaig dir el guanyo. Això va ser arran d'haver-lo també presentat. Com va passar també a la primera novel·la que vaig publicar, va ser una novel·la aquesta, Digues un desig, que hi havia dues editorials interessades, però no convençudes. De tal manera que anaven dient, escolta, refés-la, perquè això no ens acaba de convèncer, és molt arriscada, és molt experimental, potser massa literària, ta, 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 i vaig dir, escolta, ho he escrit 3 vegades, ho he reescrit 3 vegades, no ho sé fer millor, i segurament aquesta novel·la no pot ser millor del que és. De tal manera que el que faig és presentar-la al Premi Sant Jordi. I de forma inesperada, un vespre de novembre em va trucar el Jordi Cuixart dient que havia guanyat, i carai, això sí que va ser una sorpresa. Guanyes les coses de vegades com menys t'ho esperes.
Jordi, tot i que has publicat assaig, ara ens ho recordava la Núria, ara que no ens escolta ningú, el canvi cultural a Catalunya, etc etc. El model, dic model per dir alguna cosa, on t'hi trobes més còmode és a la novel·la?
És a la novel·la i és a la ficció. La línia és bastant fina perquè cada cop la realitat i la ficció se'ns difuminen més, sobretot en una època de tant intercanvi d'informació, tantes sèries, estem tots molt impregnats de cultura de ficció, tan impregnats, molt més que en segles passats, que a vegades costa distingir, no? I a vegades penso que justament la ficció és una cosa bastant més perdurable que la realitat. La realitat es mor i la realitat canvia, però una obra de ficció, igual que un quadre ben fet o una pel·lícula ben feta, perdura sempre. I aquest impuls de fer una història que, encara que estigui basada en fets reals, pugui obrir un univers que no existeix, però que ens il·lustra, que ens fa de mirall, sembla que això és el que se'm dona millor. Una altra cosa és, hi ha algú altre, que és la novel·la que acabo de publicar, on sí que aquesta vegada em passo de la pintura, per entendre'ns, a la fotografia, o em passo de la pel·lícula al documental, tot i que és ficcionat, i és una novel·la de la baix, és ficcionada, és ficció, però tan basada en fets reals que acabes dient què està passant aquí.
Hi ha una línia molt fina, no?, en aquesta novel·la, ara m'ho deies, entre la ficció i la realitat. Ens parles de tu mateix, de fet.
Sí, en aquesta novel·la no puc negar que sóc jo. A més, no tinc ganes de negar-ho. Sí que té punts de ficció, perquè la vida no, diguéssim, no dona tant de sí. Hi ha un parell de punts molt evidents de ficció, però
allò en general... Allò que digués un desig no quedava tan clar, aquí sí que queda més clar.
Justament, a digués un desig, la línia era el joc. La línia entre realitat i ficció era el joc d'anar i tornar constantment, entre dins de la novel·la, fora de la novel·la, dins de la novel·la, fora de la novel·la, i aquest era el joc, i una mica el pacte, i una mica la reivindicació de la ficció, no? Aquesta vegada el que estic fent és dir, escolta, jo hi havia un parell de persones properes a mi que em deien, un dia hauries d'escriure sobre tu mateix? Jo sempre els hi responia, escolta, la meva vida no és prou interessant, no sé què m'esteu demanant, no té cap sentit que jo escrigui sobre mi mateix, i em van dir, intenta-ho. I a mesura que ho intentava i que feia el primer capítol, vaig veure que l'important no era el que passava, o si la meva vida era interessant o no, sinó la mirada. La mirada sobre les coses que han passat i les coses que passen, i sobre la meva edat, i sobre el món, etc. I aleshores sí que li vaig començar a veure la gràcia, i vaig continuar amb el segon capítol, el tercer i el quart, i vaig veure que això tenia sentit que existís. Però de cap manera hauria volgut fer una novel·la sobre la meva vida, sinó sobre la mirada que tenim, o que jo tinc sobre la meva generació, el meu món, i també l'amor, la mort, etc.
Per tant, llegint aquesta novel·la, coneixerem, no sé si el Jordi Cabré més real, però sí més sincer?
Doncs sí. Sí, i a més, justament perquè sona la música de jazz al principi? Doncs sona la música de jazz perquè el jazz és una manera de deixar-se anar, de no buscar tenir una partitura molt estricta, de no buscar, ara faré una peça alegre, o ara faré una peça trista. No, el jazz és la vida tal com flueix, i vaig començar a escriure així, de dir, escolta, Jordi, tu deixa anar com si fos un riu, deixa't anar com si estiguessis desplegant una vela, en comptes d'anar a motor, desplegues la vela i a veure cap on et porta el vent i cap on et porta el mar, i és com tocar jazz, no? Com una mica com improvisar i com anar-te descobrint coses a tu mateix. I, de fet, jo em sentia una mica culpable de fer una cosa tan fàcil, no? Entre cometes, en el sentit de que jo em sentís tan relaxat. Amb un amic meu, quan la vaig acabar, li vaig dir, tinc un cert remordiment de consciència que potser aquesta novel·la potser no m'ha costat tant com les altres. M'ha costat molt menys. Llavors em fa una mica de vergonya presentar-la perquè sembla que hi hagi hagut menys esforç. I em va respondre un amic, escolta, no sé què vols dir que t'ha costat menys. Si t'ha costat 48 anys. Clar, t'ha costat una vida.
Bona aquesta.
I tenia tota la raó. I una mica el resum del llibre seria aquest.
Que t'hagi costat aquests 48 anys, que t'hagi costat alhora menys d'escriure també, i ara parlàvem una mica de la sinceritat, vol dir que també ha estat un exercici d'honestedat?
Totalment. No, d'honestedat, també de constatar que no tinc res a amagar i que tinc ganes de recapitular. Suposo que té a veure amb un moment de la vida... és inversemblant o no aconsellaria fer una novel·la així cap als 20 o als 30. És possible que a partir dels 40 ja tinguis més perspectiva, també tinguis més coses a dir i menys elements de judici. I també més riquesa. Segurament, quan ets més jove, tens més ganes de fer una cosa on el fluir no comporti que se t'emporti el corrent. És a dir, quan ets més jove necessites una cosa molt ferma, saber exactament el que estàs fent per poder-te sentir segur. Ara que no sóc tan jove, deixar-me anar, deixar-se anar és una cosa que et pots permetre més sense massa por de perdre't. I en qualsevol cas, amb la confiança o amb la certesa que si et perds, sempre acabes trobant el camí de tornada, i això em sembla que és bonic.
M'has dit fins a 3 vegades que t'hi has deixat anar amb aquesta novel·la. Una novel·la que comença amb un capítol molt dur, amb la mort d'en Xavier, no?
La mort del Xavi, sí. Sí, el... es podria dir que aquesta novel·la comença amb el nou pis d'una persona separada, però en el fons, com tu dius, comença el fet important no és aquest, sinó que és la mort del meu germà quan jo tenia 20 anys i ell 18. Com s'explica això? Com s'explica que el factor més important sigui de fa tant de temps? Doncs perquè després de la separació, el meu cervell no se'n va tant als anys anteriors al matrimoni, ni als 20 o als 30 anys, sinó que se'n va justament a la meva infantesa. I se'n va allà d'on vinc, a les arrels, allò que és la teva essència. I la meva essència em sembla que té molt a veure amb aquest punt de cara a cara amb la mort del meu germà, que me la vaig trobar estirat a terra a Viladrau, i una mica de revenja, no? De dir, què hem de fer ara amb això que, a banda de ser molt tràgic, també era molt bonic. És a dir, la sensació era de quina preciositat haver conegut aquesta persona. I aquesta contradicció tan agradolça em sembla que era un bon element de sortida.
Dit això, no és una novel·la de dol.
No. No és una novel·la de dol, és una novel·la de celebració. De fet, estic bastant en contra del concepte actual de dol i sempre dic que quan es va morir el meu germà, per exemple, a mi se m'ha barbar i hi ha gent, també parlo de la meva mare, etc. Mm-hmm. Però quan es va morir el meu germà, de fet, ara això que es diu que el dol té 3 fases,
sí,
la negació, la d'ira i la d'acceptació, jo ni vaig negar la mort del meu germà, perquè me la vaig trobar a terra, i hauria sigut absurd negar-ho, i a més hauria sigut tant com negar la seva vida, ni vaig tenir un atac massa gran de ràbia ni d'ira, més aviat em vaig posar a filosofar, però no pas amb massa ràbia ni massa ira, ni tampoc, encara menys, ho he acceptat. Això d'acceptar-ho em sembla que és un verb inadequat. Tu pots viure-hi, pots assumir-ho, pots intentar treure el màxim suc possible, positivitzar-ho, celebrar-ho, etc. Però acceptar-ho, vull dir, què vol dir? Acceptar que s'ha mort un germà no crec que sigui una cosa acceptable. Em sembla que és un verb que fem servir malament.
Parlem una mica del títol d'aquesta nova novel·la de Jordi Cabré, aquest Hi ha algú altre. Qui és aquest algú altre? O, de fet, realment importa qui sigui aquest altre o el fet que sempre hi hagi algú?
Sempre hi ha algú i sempre hi ha una música de fons. Aquest llibre és un llibre sobre el fet que mai no hi ha res que s'acabi. Sempre hi ha una música constant. Així com hi ha cançons i sinfonies que comencen i s'acaben de forma molt contundent, en canvi el jazz, per exemple, o determinada música sinfònica sempre va sonant com de fons. I algú altre és la típica frase que es diu quan hi ha una separació en forma d'interrogació o en forma d'afirmació. Hi ha algú altre? Sí. Sempre pensant en una tercera persona que t'hagi desviat o que t'hagi cridat l'atenció. I no sempre és així, i en aquest cas no és així. I una mica la metàfora, i a més no faig cap spoiler explicant això, és que de vegades l'altre, la tercera persona que representa que ha d'existir, ets tu mateix. És a dir, una versió de tu mateix que no coneixies i que estava ja picant a la porta des de feia bastants anys, però que tenies ganes de conèixer i que no havies tingut temps d'experimentar prou. Hi ha algú altre, recomano moltíssim que a l'hora de depositar la teva vida amb alguna cosa de profit, quan has de renéixer, quan l'has de tornar a fer, quan t'has de tornar a situar, recomano molt que sigui en gran part tu mateix i no ningú altre que et pugui venir a salvar de res.
Hi ha algú altre, Jordi Cabré, que deia, és una novel·la que no ens parla del dol, o no només, tampoc ens parla, o tampoc només ens parla de la solitud, sinó més aviat ens parles de petits renaixements que formen part d'un tot, no?
Sí, és com... Renéixer és com... obrir una nova vida, com tant si te'n vas a viure a una altra ciutat, com si et separes de la parella, com si canvies de feina, etc. També té a veure amb renéixer i amb allò que fas d'aprendre a caminar quan érem petits, que t'agafes els mobles perquè si no caus. Justament a l'hora de muntar aquest pis te n'adones de la importància dels objectes, de la importància dels mobles, que t'hi agafes, no? T'agafes els mobles, t'agafes els objectes, t'agafes els records de la persona, del germà mort, etc. T'agafes aquells referents perquè allà on t'agafaves fins ara ja no hi és. A la vida que portaves fins ara ja no hi és, no? I una mica la sensació és la de tu mateix ara te n'has d'ocupar de ser la persona que encengui el llum del passadís quan es fa fosc. Tu ara t'has de fer de pare, de mare, d'intentar aprendre a fer les coses solet i fer anar la bicicleta sense rodetes. I és fantàstic perquè a partir de certa edat ho fas sense gaire dificultat.
Sempre m'estàs dient a partir de certa edat, a partir de certa edat.
Certa.
Creus que hi ha poca novel·la que ens parli precisament de tot això, d'una vida d'home madur i de moments que fan trontollar?
Em sembla que amb això les dones es guanyen, i em sembla que hi ha pocs homes que escriguin sobre això, o que mínim que ho escriguin de forma molt honesta i molt sincera. I una mica la clar que els cheerleaders que tinc diem escriu sobre això, tenien a veure amb unes ganes de saber quina és la meva perspectiva sobre aquests fenòmens, sobre aquestes vivències, no? Sí, em sembla que n'hi ha poca, i em sembla que ens refugiem massa amb la ficció. Jo l'aplaudeixo moltíssim, la recomano, em sembla que ens diu molt de nosaltres mateixos la ficció, però que de tant en tant puguis dir, escolta, no només treure l'home com a noves masculinitats, etcètera, sinó també per què no treure el nen, em sembla que això és una cosa molt sana i que jo també recomanaria a tothom.
Encara, Jordi, que en aquesta novel·la ens parlis més de la teva mirada de la vida, més que de la teva vida, has redescobert parts de Jordi Cabré que desconeixies o que tenies oblidades?
Sí. Jo és un exercici que recomano també a tothom que escrigui o que no escrigui, que és hi ha un capítol que parlo de les coses preferides, no? My Favorite Things, Sonrises i Làgrimes, i també a Manhattan de Woody Allen surt una última escena on parla de raons per viure, no? Doncs fer una llista de 10 o 12 de 10 o 12 coses o persones que configuren una raó per vida, per viure, o que siguin les teves coses preferides. I te n'adones que no és gens fàcil. Perquè, per exemple, quan arribes... 10 o 12, 10 o 12, 15 màxim, però... per exemple, t'entretens amb l'apartat de música i et surten uns quants grups. Posem per cas que tu te'n surten ara mateix, l'imaginari te'n poden sortir 4, però el problema és que tu tens una llista de 10 o 12 coses i que, per tant, d'aquests 4 grups de música s'han de matar entre ells. I te'ls estimes tots per igual. Això és el teu fill i la teva filla. I te'ls
estimes... Tu és difícil, eh?
Clar. I és una lluita a mort i n'ha de sortir només un, perquè en aquest capítol hem quedat que aniries a les coses veritablement importants. I això és un exercici molt saludable, perquè un cop has fet això, i poden ser tonteries, em surten olors, em surten escenes, paisatges, persones, pel·lícules, músiques, etc. Però te n'adones que la llista és curta i també te n'adones de com ets tu. Et fas un bon retrat de tu mateix, no? De la mateixa manera que en un altre capítol faig una constitució. Una constitució segons com jo voldria que fos el món, article primer, ja ho trobarem, article segon, visca els ous ferrats, doncs te n'adones que tu mateix quan poses les normes o quan fas una selecció de gustos és quan, i ho fas de forma estricta i sincera i honesta i pensant-hi molt, és quan aprens a conèixer-te tu mateix i a descobrir-te. Jo també m'he sorprès, i tant que sí.
Amb aquest capítol de les coses veritablement importants, Jordi, ara em feies pensar, jo ho dic molt sovint, que un exercici que a mi em va molt bé és escriure textos del que vulguis i remirar-te'ls mesos o anys més tard i te n'adonaràs d'aquell text realment que era el veritablement important. Tu has fet això? M'estàs dient que sí amb el cap?
No. Ho he fet perquè escric novel·les i les novel·les jo ara, si quan les rellegeixo, me n'adono d'allò que realment volia dir en aquella pàgina, la quantitat de coses que no tenia per què dir o la quantitat de coses que no he dit prou bé. Sí, i tant. Em dedico a escriure i reescriure i a endinsar-me en un bosc, buscar una via, buscar un camí de sortida d'aquell bosc, adonar-me que no és aquell camí, Per tant, rectificar, tornar-hi i al final trobar-lo. I te n'adones al final que tu mateix és el jardiner i que tu mateix et vas trobant la teva via, però saps perfectament al final, per A o per B, saps perfectament quina és la correcta i per què aquella i no l'altra.
Començàvem aquesta conversa escoltant amb Miles Davis, Bill Evans, Coltrane, etcètera, etcètera. M'anomenaves també My Favorite Things. Un llibre ple de música i, de fet, has creat una llista de Spotify per aquest i algú altre.
Sí, la llista de Spotify... Jo no pensava que tingués tantes cançons, però...
És preciosa.
Moltes gràcies, però acabo el llibre i dic, bueno, sí, ja sé que hi he posat música, però bueno, normal. I dic, no, ara faig la llista de Spotify. I me n'he adonat que és una llista que dura 3 hores i de la quantitat, per tant, de referències, encara que siguin directes, que faig a cançons i a músiques dintre de la novel·la, no? Moltes són música pop, especialment sinfònica, però en aquesta novel·la en especial hi ha un apartat dedicat al jazz, que és la descoberta, no? Jo no sóc un expert, ni vull ser un expert en jazz, més aviat el jazz prefereixo escoltar-lo com a no expert, que em deixi anar i que em descobreixi coses que no, diguéssim, foscors que no coneixia, però que t'ensenya molt. Aquest apartat de jazz m'ha ensenyat molt, especialment les filosofades de Miles Davis, que diu coses com que no hi ha notes incorrectes. No hi ha cap nota incorrecta. El que fa que una nota sigui correcta o incorrecta és la nota següent. I, per tant, per si sola, una cosa, un fet no és un error. El que és un error és com continua, no? O pot ser un encert si continua cap a un altre camí. Aquesta filosofada i l'altra filosofada de Miles Davis que m'agrada és la que diu que fa falta haver tocat moltes vegades abans d'aprendre a tocar com tu mateix. Sembla que és el que he intentat fer en aquesta novel·la, tocar com jo mateix.
A part de la música, com s'inspira per escriure, Jordi Cabré?
Doncs mira, jo... pot ser qualsevol cosa, eh? Pot ser una cançó, pot ser una olor, pot ser una escena, pot ser una persona, pot ser una època, però sempre tinc dues o tres idees al cap. I com dèiem abans, en l'àmbit de les coses preferides, són com si fossin tres nòvies alhora que s'estan barallant, però tu t'has fixat en la primera i estàs ballant amb una i de sobte apareix una altra que et crida l'atenció i dius, escolta, em perdones un moment, que puc canviar de parella un segon i et deixo amb l'escombra, i et vas a ballar amb l'altra i dius que també està molt bé, i intentes veure quina de les dues es motiva, no perquè l'altra no valgui la pena, sinó perquè en aquell moment potser estàs més preparat per aquesta altra idea. I després d'aquesta baralla, molt sovint, el que passa és que ni una ni l'altra, sinó una tercera.
Hi ha alguna altra, una novel·la que va sortir a principis de febrer, estem re a les portes a tocar de Sant Jordi, però suposo que de feedback de lectors ja n'ha rebut.
Sí, la veritat és que és commovedor, eh? La rebuda que està tenint a nivell de persones que l'han fullejada i que no poden acabar, i que no poden parar de llegir-la, perquè els transporta, no? Jo he intentat fer aquest efecte de cosa que flueix fins al final i que més val que no t'hi desviïs gaire perquè val la pena viure-ho i viure al mateix temps que ho llegeixes. He vist les reaccions de somriures i llàgrimes constant en moltes persones. Sembla que està funcionant molt bé a nivell de boca orella i sobretot em sembla que està arribant a l'ànima de molta gent i n'estic content.
Tu has plorat i has rigut fent aquest llibre?
Sí. Sí, sí, sí. He plorat i rigut i a més he vist físicament com el meu germà desaparegut també se'n reia de mi. I això ha estat molt agradable. Ha estat un retrobament que ens feia falta els dos.
Dèiem, som a les portes de Sant Jordi, trobarem signant per aquest Sant Jordi, per Barcelona?
Estarà una mica per tot arreu. Bueno, per tot arreu, a veure. Ho hem circumscrit molt a Pagès de Gràcia, Rambla Catalunya, tota aquella zona de l'Eixample, però sí, estaré de cantonada a cantonada i d'illa a milla durant tot el matí i tota la tarda.
Començàvem escoltant jazz, que hi apareix molt en el llibre, s'hi fa molt, molt present. Deixa'm acabar amb una altra peça que també escoltem en aquest Spotify i que també hi surt en el llibre. I aprofito per acabar preguntar-te, Jordi, de què se'n penedeix Jordi Cabré?
En primer lloc, dic que aquesta cançó el que té és una instrumentació espectacular. Deixant de banda ella, la instrumentació està molt ben trobada i molt intensa. Jo de què me'n penedeixo? És a dir, Aquesta cançó justament parla de quan a partir de certa edat ja dius no renego de res, perquè te n'adones que en la mateixa situació hauries fet bastant el mateix, i per tant tot és un aprenentatge, per tant estic amb ella, però de vegades penso que aquesta cançó és una mica massa egoista, és a dir, de vegades no es tracta tant de veure de què te'n penedeixes tu o de què et retreus a tu mateix, que normalment no és gran cosa, sinó de què et poden retreure els altres. I m'agradaria que l'Edith Piaf hagués fet una cançó o una reflexió sobre què et poden retreure els altres. I és una bona pregunta que ens hauríem de fer més sovint.
Jordi Calbré, que el trobareu a les llibreries amb aquest nou llibre i algú altre, de veritat que val molt la pena, i també el trobareu signant tot el dia de Sant Jordi, tota la diada de Sant Jordi. Jordi Calbré, com sempre, ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Fins la pròxima.
C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro.
Radio Estel.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey. La diada de Sant Jordi ja és aquí i des de Càritas la volem celebrar amb tu. El diumenge 23 d'abril ens trobaràs des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Tindrem roses solidàries, punts de llibre i activitats pels més petits. Els donatius es destinaran al programa de Famílies i Infància de Càritas. Fes d'aquest Sant Jordi una festa solidària. T'hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Gairebé 5 minuts que passen de 4:45 de la tarda, moment en què la caravana fa aquesta parada, la parada solidària, i és que sent la setmana de Sant Jordi, volem parlar-vos de la campanya solidària de Sant Joan de Déu. La solidaritat ens fa créixer, és el lema d'aquest any. Per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres a Jordi Busquets, ell és responsable de màrqueting de l'obra social Sant Joan de Déu. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Passarem junts un Sant Jordi diferent amb la neu. Entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent.
Ara ho deia, Jordi, el lema d'aquest any no podia estar millor triat, la solidaritat ens fa créixer.
Sí, correcte, és un lema que hem escrit per la campanya d'aquest any. A sobre, la il·lustradora Mariona Tolosa també ens ha fet un dibuix amb els personatges de Sant Joan de Déu que aquest cop cooperen, no?, per justament arribar més juny. I és un dels objectius del producte solidari que estem promovent ara per Sant Jordi, que és que al final que la solidaritat té moltes vies i el producte és una també per ajudar a qui més ho necessita, no?
Ara en parlarem d'aquest dibuix, que és molt xulo, de veritat, però per tota aquella gent que surti el diumenge pels carrers de Barcelona, on us podrem trobar aquest any? Què tindreu al carrer? Quines són aquestes novetats de Sant Jordi?
Sí, nosaltres tenim la via principal de venda és a través d'una botiga online, que tenim un e-commerce, que és la botiga solidària sjd.org, però el dia de Sant Jordi, com és una festa que es diu al carrer, no?, sobretot a Catalunya i a la ciutat de Barcelona, en aquest cas, tindrem dues paradetes tot el dia. Mm. Una estarà a Ronda Sant Antoni número 55 i l'altra a la plaça del Doctor Letamendi 35 de Barcelona. I en elles pues, tindrem una miqueta el ventall dels diferents productes solidaris que tenim i també roses fresques.
Roses fresques, per, novetat d'aquest any, ho dic perquè normalment era rosa virtual.
Bueno, tenim les dues.
Teniu les dues,
sí,
eh?
Sí que de cara a la rosa fresca ho promovem sobretot a empreses o institucions, perquè diguem que a nivell de online és molt difícil de gestionar i també mirem molt que sigui sostenible tot, tota la part d'enviament i de més. Llavors sí que a la paradeta física sí que tindrem rosa fresca, mm-hmm. tot i que a la botiga online no les comercialitzem.
Comenta'm una mica, Jordi, el cartell d'aquest any. Començàvem... De fet, la xerrada parlant d'aquest cartell, és que és molt xulo aquest any, de veritat.
Sí, sí, ens agrada molt la il·lustració que ens ha fet la Mariona Tolosa, que bueno, és una il·lustradora que fa molts contes infantils i bueno, diferents projectes, i per això li vam demanar que ens fes aquesta proposta a partir d'aquest lema, no? I bueno, la veritat és que és una il·lustració que a part de promoure la campanya, també pues, ha conformat alguns dels productes que hem creat per aquesta campanya. Tenim una bossa de tela, uh-huh. amb el lema i amb el dibuix, per incloure els llibres o les diferents compres que puguem fer del Sant Jordi o la resta de l'any, i també uns punts de llibre, que són quatre, de fet, que cada, hi ha un personatge a cada punt de llibre, no? Tenim la princesa, el cavaller, el drac i després els que estan tots junts, i són uns punts de llibre que tenen llavors, són plantables, per tant, tenen una segona vida. Un cop acabat de llegir el llibre, pots plantar aquests punts de llibre. Tenim diferents models a part d'aquest, però bueno, hem fet una amb la imatge de la campanya, expressament.
En deies enguany, Jordi, que els personatges, justament, és un dibuix col·laboratiu perquè els personatges col·laboren entre si per arribar més lluny, no? Suposo que aquesta és la idea de col·laborar amb els productes solidaris, arribar el més lluny possible per ajudar qui ho necessita, no?
Sí, nosaltres tenim diferents vies de captació, al final, de financiació pels projectes solidaris que promovem, per ajudar els diferents àmbits que tenem en els nostres centres, no? I una de les vies de captació és el producte solidari, que al final pues, és una via de no només de captar diners, sinó també d'involucrar les persones usuàries, perquè, de fet, en els nostres productes, des del disseny fins a la fabricació o manipulat, i també fins i tot en l'enviament en col·laboració amb altres entitats socials, els usuaris o les persones ateses o persones que viuen en situació de vulnerabilitat també hi participen. I, evidentment, després, amb els beneficis també que obtenim a partir de la venda d'aquest producte solidari, pues, financem aquests projectes socials, no? Mm. i sanitaris.
Jo crec que cada campanya Sant Jordi us trobo pel carrer i feu totes aquestes iniciatives, per tant, fa molts anys que ho feu, però deixa'm preguntar-te, Jordi, d'on va sorgir aquesta idea de fer els productes solidaris des de l'obra social de Sant Joan de Déu, perquè diria que fa molt, molt, molt que us dediqueu a això.
Sí, sí, és una via de captació que des de fa molt temps anem explorant, tot i que la principal, al final, és la solidaritat dels nostres socis i donants, la principal, i també de les entitats que col·laboren amb nosaltres, de diferents vies, des del voluntariat, també és una altra via de col·laboració. Però el producte solidari creiem que és una via de col·laboració on molta gent que potser pues, té pensat fer un regal, o vol comprar-se alguna cosa que necessiti, tot i que no volem tampoc promoure un consum, però sí que has de comprar alguna cosa, regalar alguna cosa, és una via original, perquè també els nostres productes no només són solidaris, sinó també entenem que siguin originals. I a més, també sostenibles, perquè el propi producte pues, ja estem intentant evitar al màxim tot l'ús de plàstics, etc., sinó també que a més promouen la sostenibilitat. Per tant, diguem que el producte solidari és una, per nosaltres una via de creixement els darrers anys, que el cop diguem que estem més presents a moltes llars en diferents productes, en diferents moments de l'any, no només a Sant Jordi, sinó durant tot l'any i també al Nadal. I sí, sí, és una via que ha anat creixent i que fa anys que anem explotant, però que a poc, també de forma orgànica i natural, pues, ha anat expandint.
Jo entenc que molta gent es pregunti, o més que entenc, crec que és molt lícit que molta gent es pregunti abans de comprar alguna cosa a la vostra botiga virtual o de trobar-vos el dia de Sant Jordi o dies durant l'any que sortiu al carrer, dies assenyalats, on va destinada tota aquesta col·laboració?
Clar, Sant Joan de Déu atenem a molts col·lectius diferents i, de fet, treballem amb gent sense llar, treballem amb infància també malalta, treballem amb migració, treballem amb problemes de salut mental, amb discapacitat, etc. Treballem amb molts col·lectius diferents i, per tant, promovem molts projectes diferents de molts àmbits. Sí que, si es vol consultar realment el destí del destí solidari, no? d'aquests, ja siguin donatius o socis o producte, poden consultar tota la nostra web institucional on tenim la memòria publicada i bueno, tota l'activitat econòmica també. Ja es poden consultar tots els projectes perquè realment hi ha un ventall molt gran Sant Joan de Déu atén a moltes persones i de molts àmbits diferents i bueno, com comentava, el producte és una via més, hi ha altres vies, però ja es pot veure el destí de tota aquesta solidaritat.
Per aquell que es pugui pensar, i ara ens ho comentaves una mica, Jordi, però extenem més la pregunta, per aquell que es pugui pensar, jo els hi compraré el dia de Sant Jordi i així ho tinc fet i així sóc solidari. Sí, sí, però és que tenen moltes més campanyes durant l'any, com per exemple...
Bueno, al Nadal fem les neules solidàries de Sant Joan de Déu, on són unes neules especials, no només són artesanes fetes per l'obrador al Rosal de Tàrrega.
Vénen amb un missatge a dins, eh?
Sí, exacte, és un obrador social, però a més tenen aquest punt diferent, no? També el que dèiem, no? Originals, com dèiem abans, i que tenen aquests missatges que estan escrits per la comunitat de Sant Joan de Déu, no només per les persones que tenem, sinó també pels voluntaris o pels professionals que hi són. I, bueno, són un producte que s'han instaurat ja en els Nadal, ja fa 3 anys que els fem, però ja són un clàssic del Nadal per nosaltres, i al final estem a moltes llars, i és una manera també, és com un petit missatge amb una ampolla, no? En aquest cas és un petit paperet amb una neula que fa arribar diferents realitats a les sobretaules de Nadal, no? I al final no és només, per tant, no és només un producte, sinó que és una experiència també, no?
Si anem a les campanyes de sensibilització que treballeu des de l'obra social de Sant Joan de Déu, trobem alguns com els dels Premis Pilarín Vallès, per exemple, organitzats precisament per l'obra social de Sant Joan de Déu i l'Editorial Mediterrània, un premi que convoca cada curs a nens i nenes de primària de tot Catalunya a crear contes sobre una temàtica al voltant, sobretot, dels valors, eh? La comunicació del veredicte es fa coincidir precisament, no podia ser una altra, amb la diada de Sant Jordi. Deixa'm preguntar-te una mica quina importància tenen aquests premis, que, per cert, arriben ja a la 20a edició.
Sí, sí, per nosaltres és una de les principals accions o activitats o campanyes que fem de sensibilització i a més, perquè és molt especial perquè involucra nens de molt petits, dels 3 als 12 anys, pràcticament, i a més comptem amb la implicació de la Pilarín Vallès, que un cop s'escullen els contes guanyadors, ella mateixa pues, els il·lustra, no? I llavors es conforma al final amb un llibre, amb aquest recopilatori dels contes dels seleccionats guanyadors, i que al final es conformen en un llibre i que, de fet, és un dels llibres que també estem vendent ara per Sant Jordi i que a partir d'aquest llibre s'ha fet una de les novetats que tenim per aquest Sant Jordi.
Per cert, llibres, roses, polseres...
Sí, tenim un gran ventall de productes. Per nosaltres, potser el producte que més agrada i que tenim més varietat són les polseres. I tenim polseres des de 4 euros, diguem, a 15 euros, perquè van des de polseres de tela o polseres banyades en plata o polseres de plata directament.
Que són precioses, de veritat.
Sí, hi ha molta varietat i per tot el públic, ja des de pels més petits o per gent més gran, no? I, bueno, comentava que això, una de les novetats que tenim aquest any, precisament és una polsera, on aquesta pulsera, tot i ser de tela, conté els audiocontes del Premi Pilarín Vallès. És una pulsera que té un codi de Spotify, diguem, i amb el teu mòbil tu el pots obrir i accedeix als audiocontes narrats pels propis autors i autores, els petits autors i autores d'aquests contes, i es pots escoltar directament els contes guanyadors. Per tant, per nosaltres és un producte pues, que és una novetat, però que també és interactiu, en certa manera, i multimèdia, fins i tot, i és una manera també d'anar introduint a la lectura, o en aquest cas a la narració, no?, als més petits.
De seguida et pregunto per més projectes, ara explicaré el per què, però tornem a la diada de Sant Jordi, dels llibres, de les roses. Quina previsió teniu de cara a aquest diumenge d'aquest any? Ho dic perquè, clar, venim d'unes edicions en què hem estat en pandèmia tots.
Sí, per nosaltres justament la rosa fresca era un producte que, com tothom sap, s'havia deixat una miqueta de banda per tots aquests motius, no? Però sí que és cert que aquest any s'ha tornat a incentivar molt bé la venda de rosa fresca previ al dia de Sant Jordi, i de la resta de productes pues, també ha crescut. Sí que caldria comentar que a nivell de productes molts estem exhaurits ja, perquè realment ha sigut un èxit a nivell de demanda, i que es poden fer comandes a la botiga online fins al 19 d'abril, i després ja no arribarem a temps.
Per tant,
diguem,
fins demà, eh?
Sí, 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 fins demà a la mitjanit, diguem, és el límit per fer aquesta comanda, i després els productes que ens quedin, diguem, o que tinguem, sí que els fingirem a la paradeta. En qualsevol cas, sí que tindrem aquesta rosa virtual, que es pot enviar fins al mateix dia, no?, i que és una rosa virtual que té les il·lustracions de la Mariona Tolosa, també hi ha il·lustracions fetes pels nostres usuaris de roses molt, molt boniques, i per tant l'usuari pot escollir la il·lustració que més li agradi, enviar-la a la persona estimada, amb un missatge i fins i tot amb una targeta de regal perquè pugui fer la seva compra a la botiga, també.
No, sí, és que ho tenen tot, ho tenen tot. Deia que no paren d'oferir projectes, perquè no la descobreixo, la sopa d'all ara. És veritat que la Fundació de Sant Joan de Déu, Obra Social Sant Joan de Déu, els tenim a dos pisos més amunt de Ràdio Estel, i veiem normalment com treballen i com no paren durant l'any de trucar, de treballar, d'ara aquí, ara allà, d'oferir projectes. Hi ha un d'aquests projectes que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu Teatro de la Vida. Hi ha més projectes, eh? Hi ha projectes amb Yo Cambio Todo. Hi ha el projecte Educa Sant Joan de Déu. En teniu moltíssims.
Sí, sí, a l'Obra Social de Sant Joan de Déu impulsem... les nostres dues grans àrees de feina, diguem, són la sensibilització de la societat en general, des dels joves o infants, com dèiem, en el primer pilarín, fins a les empreses o a tots els tipus de públics, i l'altra via és la via de captació o implicació de les persones, diguem, amb aquesta solidaritat. I a nivell de sensibilització, doncs sí, fem diferents projectes i campanyes, i és veritat que no parem durant tot l'any, sigui per una cosa o per l'altra, i tenim molts projectes diversos, no?, que treballen diferents maneres d'arribar a més gent o explicar diferents històries o apropar realitats, no?, i sensibilitzar al final a tothom.
Ara que em parlaves de sensibilització, i ara entrarem més en detall, però creus que som una societat prou sensibilitzada amb els problemes reals? Ja sé que és una frase que s'ha dit molt en política, però quan em refereixo a reals, vull dir aquests problemes que treballeu, la gent sense llar, la gent amb patologies mentals, etcètera, no? Som una societat sensibilitzada amb tot aquest tipus de problemes o encara cal treballar molt més?
Bueno, personalment crec que sí que hem de conèixer les diferents realitats, no? I a partir d'aquí sí que ens podem sensibilitzar. O sigui, al final, per sensibilitzar no és tant poder ser més sensibles, poder davant d'una realitat, sinó conèixer aquesta realitat, i a partir d'aquí sí que surt l'empatia humana, no? O hauria de sortir-ne. I al final, part de la feina de sensibilització és donar veu o donar a conèixer les diferents realitats, que són diferents a les que tots tenim, no? I al final és això, és ensenyar altres realitats i fer que la gent al final es pugui implicar d'una o altra manera, no?
Ho deia, que ells s'impliquen amb gent amb sense sostre, discapacitat, amb infància i família, amb dependència, amb investigació, amb docència, en salut mental, cosa que jo crec que és importantíssim, no, Jordi? En salut mental, sobretot aquest any que hem començat a sortir a la pandèmia, i aquí assegura que ja hem sortit, jo no m'atreveixo a dir-ho del tot, però sí que és veritat que estem veient molt els problemes que han sortit arran de la pandèmia i sobretot cada vegada més joves, no? Aquí hi ha molta preocupació.
Sí, 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 de fet, a Sant Joan de Déu som dels principals operadors de salut mental de Catalunya i de l'Estat, de fet. I justament amb joves sí que tenim diversos projectes, tant, diguem, com programes d'actuació com de sensibilització al voltant d'aquestes realitats. De fet, la pulsera, per exemple, d'audiocontes que tenim, que és fruit del darrer premi, és justament audiocontes sobre la salut mental i el benestar emocional. Per tant, sí que és una cosa que s'ha de treballar, que no hem de deixar de tenir present, i que, per exemple, en el cas de la pandèmia, potser ha passat certes restriccions, però és veritat que a nivell social o a nivell mental, no, per molta gent potser encara està patint les conseqüències, no?
Ara va sortint tot plegat. Jordi, per últim, recorda'ns on hi sereu aquesta dia de Sant Jordi i el web on podem comprar, no només ara, sinó durant tot l'any, aquesta botiga virtual, i així fem dues coses, no?, que és regalar-li a algú alguna cosa i, a més, ajudem algú altre, no?
Sí, de fet, el nostre lema global de la botiga és que aquests regals no són només per a la persona que els rep, no? I bueno, sí, qui vulgui regalar uns productes originals, solidaris i sostenibles per aquest Sant Jordi pot fer a la nostra botiga online, que és la botiga solidària sjd.org, fins abans de que finalitzi el dia 19 d'abril perquè els arribi a temps, i el mateix dia de Sant Jordi poden o enviar una rosa virtual també des de la nostra botiga online o anar a les nostres paradetes que tindrem a Ronda Sant Antoni 55 i a la plaça Doctor Letamendi 35.
Doncs allà us hi esperem nosaltres, que hi passarem per allà com sempre, com cada any. Jordi Busquet, responsable de màrqueting de l'Obra Social Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
La primera primavera mas obera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella, abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cabaret: dóna'm una llança, perd-te'ns esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anel de la nostra gent. Com
confinats entre quatre parets. Junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé.
Perdre mai l'esperança, un nou demà es construeix sempre a certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent.
Llargues hores d'incertesa, mentre la tristesa festeja la nostra captivitat.
Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles, que s'alçaran.
Dóna'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor.
Passarem junts, un Sant Jordi diferent, amb la neu de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent.
Que avui porta per nou.
Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel en directe a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Un especial Sant Jordi amb les veus de Ràdio Estel en directe. A partir de les 9 del matí, Gerard Carrión i el Tot Sardana amb música en viu i convidats de luxe. Especial del Magazín del Matí amb Mercè Raga, la Caravana amb Joan Trias i Camins amb Rafa Sanahuja, acompanyats dels autors i autores del dia i connexions en directe amb tot l'ambient i esdeveniments de la jornada. Recorda, serem a Barcelona, a Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115. Aquest Sant Jordi, la festa es viu amb Ràdio Estel. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
4 minutets i arribarem a les 5 de la tarda i, escolta, si ens queden 4 minutets, els hem dit passeu abans i parlem una mica de... Ja veuràs tu del que parlarem. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, estupenda, com sempre.
Sí, eh?
Sí.
Que bé. Sempre sí. Riallera, m'agrada molt això.
T'agrada?
Sí.
És que
m'agrada molt la gent que somriu.
És que jo sempre somric.
Perfecte, perfecte.
Les penes punyales.
Ara. Ara. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Jo no sóc tant com la Laura, però també m'agrada somriure.
Veus que bé. Veus que bé. Núria Rosca també la tenim per aquí. Núria, què tal?
Bona tarda. Igual que la Carme, subscric.
Exacte. A veure, de seguida parlem, ara a partir de les 5, de Sant Jordi. Ens visitarà l'actor i improvisador Jordi Soriano, que està fent una obra de teatre a Barcelona. Amb aquest m'agrada molt el que fas al Teatre Aquitània. Abans, però... No, posem-nos seriosos. Fora música, ja veuràs tu. Carme Pasqual.
Digue'm.
Jo sé que tu ets molt futbolera.
Sí, senyor. No ho he negat mai.
Que escoltes els tribuneros d'aquesta casa, d'aquest programa cada dimecres. No cal que diguis que no, ja dic jo que sí per tu. Així no queda malament ningú. I els resultes del cas Negreira, del que ahir va dir Jan Laporta. Primer, vas escoltar ahir Jan Laporta?
Sí.
Et va agradar?
No.
Per què?
Perquè, en resumides comptes, no va aclarir res. L'únic que va fer defensar el club, cosa que trobo que és normal, però no ens va aclarir amb els socis aquests diners per què han servit. Uh-huh. Perquè jo estic d'acord que no s'ha pagat amb els àrbits. Vale, correcte. Però, bueno, qui ha rebut aquests diners? Diuen que el fill del Negre. Per què? Quin servei ens ha fet? Jo no recordo res de res de res. I mira que em fa d'anys que hi vaig al futbol. Ara,
bona pregunta.
Ara.
Bona pregunta. Doncs arran de tot plegat Jan Laporta, que es va deixar anar i va arribar a criticar el Real Madrid com a equip del règim, així ho va dir, i el Real Madrid ha contestat. Ha contestat a través d'un vídeo. Ah. Ha contestat a través d'un vídeo on es poden veure imatges de Francisco Franco, general de mal record, i ministres de l'època, a l'estadi al Camp Nou. I llavors es pregunta aquest vídeo, fet pel Real Madrid, quin és l'equip del règim. Què et sembla una contestació així?
Pues em sembla que, clar, és tirar balones fuera, com diuen ells. Perquè realment, jo no sé, vull dir, jo soc sòcia i et dic, fa... En tenia 5... 73 o 74.
Patapam.
I mira, o sigui, clar, que era l'època del règim.
Clar.
I no recordo. Llavors hauria de ser el Camp de les Corts.
Va ser la transició.
A la transició.
No, va ser la transició. El règim, plena dictadura, va ser la transició del Camp de les Corts al Camp Nou.
No, el Camp Nou es va l'any 56, em sembla.
Sí.
Perquè jo el dia de la inauguració hi era. I tinc una xapeta, bueno, el que fos, no importa. Però jo no recordo en Franco, com a molt, una vegada.
Doncs aquesta devia ser.
A més, jo tinc que dir-te una cosa. Jo he desfilat, com a jugadora de bàsquet, que saps que havia estat, en el primero de mayo, al camp del Bernabéu, delante de Franco.
Ho dius de bo, això?
Ho dic. I tinc fotos, però nota d'això, sí. Con una d'això que decía Barcelona.
Has estat abanderada de Barcelona, eh?
Va estar abanderada la que era la meva cunyada.
Mira.
Perquè era la capitana de l'equip. Però jo vaig desfilar en el Estadio Bernabéu el dia primero de mayo.
Històries com aquesta. I alguna més? Després dels informatius. Ara tornem amb la caravana.